Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Està en marxa l'automobile, a Barcelona, en aquest cas, al Fira de Barcelona. Sobretot hi ha l'enfoc del cotxe, del vehicle, i cap a on apunta la indústria del vehicle. És una d'aquestes fires importants que et deixa entreveure cap on va la indústria. Cap on va la indústria. I l'indústria va cap a l'electrificació. Bàsicament, aquesta és la gran aposta, després entraríem amb l'hidrogen verd, etc, però principalment sembla que la mobilitat portarà principalment l'electricitat i després altres tipus de combustibles, com seria l'hidrogen verd en aquestes qüestions. El cas és que sembla que els combustibles fòssils tenen els seus anys comptats. Han posat una data, és veritat, però ja sabeu que les dates estan per no complir-les. És el que segurament passarà, no? No és tan fàcil. No és tan fàcil treure els vehicles de combustió fòssil fora del mercat així, d'aquesta manera. Cal una adaptació, cal que els preus, sobretot, dels preus dels vehicles siguin assequibles pel consumidor, des d'uns cotxes molt assequibles fins a uns de gamma alta, com hi ha ara amb vehicles de combustibles fòssils. El cas és que la cosa no va malament. El cas és que la cosa no va malament. La venda de cotxes no va del tot malament. Els cotxes d'ocasió sí que la cosa ha baixat. Les dades de l'abril d'aquest any reflexen una caiguda del 2%. De fet, són aquesta caiguda del 2%. A part d'aquí, doncs, sembla que les qüestions no van malament. En aquest cas, suposo que el mercat tindrà aquesta transició, i això ens diuen els experts, i d'això estem parlant, i d'això en parlarem, aquesta transició des del vehicle de combustió fins al vehicle elèctric. En quin moment, clar, el consumidor, aquesta, habitualment, quan tu compres un cotxe, és la segona inversió, una de les inversions més importants que fas a la teva vida, una família normal, no? Tenim l'habitatge, tenim el cotxe, en funció de com. Les matriculacions, doncs, continuen, estan al seu punt, no? A l'abril he dit que han caigut els vehicles d'ocasió, la venda, un 2%, però s'han venut més turismes comercials. Els vehicles comercials venuts és un 11,22% més que l'abril del 2022 en un any, i els de passatgers, per exemple, un 8,16% més que l'abril del 2022. És una indústria que amb els seus punts àlgids i baixades, doncs l'hem de tenir en compte per qüestions de mobilitat. Però encara tenim les orelles aixecades sobre el que passarà en aquesta transformació no contaminant, que això seria un altre tema, del vehicle. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I com tenim el temps? Ja us explico una cosa, que a partir d'aquest migdia s'esperen xàfecs d'intensitat entre feble i moderada localment, que no es descarta que siguin forts a punt de l'interior, preferentment doncs, la Catalunya central. Si bé, en general seran de distribució irregular, independentment, a l'extrem nord del Pirineu s'espera una precipitació feble tota la jornada. Això sí, hi ha alerta, atenció, alerta per intensitat de pluja puntual, per exemple, comarques com l'Anoia, com el Bages, com el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Aquestes comarques tenen activat l'avís per possible intensitat de pluja. I bé, benvinguda sigui, tant de bon s'ajudi, doncs, a lluitar contra aquesta sequera. Almenys guanya temps, sempre guanya temps. Així que molta prudència s'ha d'agafar el cotxe per aquestes comarques, I sobretot en pluja, Per cert, dit això, com està la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, en general, calma en aquesta xarxa viària, com és habitual a aquesta hora, però sí que és cert que tenim aquest accident que s'havia produït a l'autopista AP7 a la zona de Cerdanyola, en sentit sud, anant cap al Papiol, cap a Tarragona. Tot just ara l'acaben de retirar, però encara hi trobareu problemes, Són uns 5-6 quilòmetres de lentitud i de retencions. Com et deia, això està passant a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola del Vallès, en aquest sentit, en direcció sud. Poca cosa més. De moment, a la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona, parlem de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger. Que tinguis un bon dia.
Igualment, fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Xifres de venda d'automòbils, de cotxes, la d'aquest mes, passat mes de març, perquè sí, és veritat que el cotxe d'ocasió ha baixat, però és que l'acumulat ha pujat un 44,5%. Les vendes de cotxes a Espanya, xifres espanyoles, es disparen un 66,1% durant el mes de març. És una molt bona xifra. Tot el sentit cap a on anem. Parlem d'això i, sobretot, la gran pregunta seria ara mateix, quant costa mantenir un cotxe? Quant costa tenir un cotxe? Parlarem de tot això, perquè tenim el Sergi Tor. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Bon mes dia, José Miguel.
Bé, penso que estàs en un taller, un dels millors tallers d'Espanya, no és així? Sergi, penso que estàs en un dels millors tallers d'Espanya, sí?
Doncs així és. Som a un taller familiar del barri del Secà de Sant Pere de la ciutat de Lleida i som davant del millor mecànic d'Espanya, Joel Becerra, que va assolir doncs, aquest títol acreditatiu de ser el millor de tota Espanya. Ara ens ho explicarà el passat mes de febrer amb unes proves al circuit de Jarama. Joel Becerra, benvingut a Herrera en COPE Catalunya i bon migdia.
Bon migdia, què tal?
Abans de tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
Quines proves vas haver de guanyar per tenir aquest títol acreditatiu?
Primer vam fer dues rondes d'unes proves teòriques, que eren online, i els 10 millors ens vam reunir al circuit del Jarama i allà hi havia quatre proves pràctiques amb cotxes reals. No?
Sí, amb cotxes reals, que vas tenir en aquest cas que per velocitat o per tècnica?
No,
davant
era, havia 45 minuts per prova, tothom tenia el mateix temps, i era la resolució, i clar, en cas d'empate, pues, si era pel temps, no?
Molt bé, parlem ara de l'actualitat. Per cert, som aquí amb aquest taller, veiem a quatre cotxes, un que també el cinquè que intenta entrar. És de la vida diària, no?, de qualsevol taller mecànic que hi ha a Catalunya i a Espanya.
La veritat és que ara gaudim d'un moment, no?, que hi ha moltíssima, moltíssima demanda de la reparació.
Moltíssima demanda de la reparació, per
què? Sí que és veritat que l'activitat econòmica sembla que no, hi ha bastant moviment, i a part d'això, doncs, jo crec que hi ha molta gent que no s'atreveix, no, a canviar el cotxe avui en dia, o no sap què comprar, i es decidís, doncs, a reparar, i que ara els vehicles nous, doncs, tenen un preu, doncs, bestial. No?
Ara parlem del tema de la reparació, ara entre un, per ser un cotxe de combustió, i estem parlant hores d'ara, doncs, d'aquest debat cotxe elèctric, cotxe de combustió. Tu observes que amb el cotxe elèctric hi ha més averies que no pas el de combustió? Quin seria aquest tant per cent, Joel?
Per lo nou que és el parc elèctric, sí que estan presentant bastants problemes per lo nou que són els cotxes a dia d'avui. Però, bueno, suposo que aquesta tecnologia ha d'anar avançant i espero que millori.
On és d'ara aquell cotxe elèctric que t'entre amb les seves averies, quines serien les més comuns?
No, les averies o la toma de carga, que normalment té bastants problemes, inversors, bateries, però bueno, encara a dia d'avui el parc és menor i encara aquests cotxes visiten el servei oficial.
I per a un mecànic, què és més dificultós, treballar amb un cotxe elèctric o un de combustió?
Bueno, el cotxe elèctric, com és nou, evidentment, no? És una tecnologia que igual fa una mica més de cosa de tocar, però no, por no fa. Vull dir, té menys elements que se puguin espatllar, són els quatre bàsics, i l'únic que s'ha de tenir cura és a l'hora de la desconnexió, no? Perquè estem treballant amb alta tensió i només pots cometre un error perquè te quedes allí.
És a dir, és un cotxe que requereix molta concentració, no?
Sí.
Per part vostra, bé.
Bueno, primer, abans de qualsevol intervenció, s'ha de fer una desconnexió de l'alta tensió i verificació de la desconnexió d'alta tensió abans de ficar les mans.
El cotxe de combustió és el de tota la vida?
Sí. I
suposo que ja t'entren els més antics, no?
Bueno, també n'hi ha híbrids, n'hi ha de tot, no? Els híbrids ara estan bastant de moda, és una opció qualitat-preu que funciona molt bé i ara s'està... Ara el que ve ara més recentment és el híbrid, que jo crec que és l'opció més raonable.
Exacte, ja sé que no vols fer publicitat ni propaganda de ningú, però per la teva experiència de mecànic, tu apostaries ara per un cotxe híbrid, si anéssim a comprar un cotxe.
Sí, sí. Híbrid o gasolina.
Gasolina per què? Tot i que ara té molta mala política.
Bueno, perquè un cotxe dièsel per un particular, per un ús normal... No, a dia d'avui no és raonable, no, comprar un cotxe dièsel avui en dia està fet per fer molts quilòmetres.
Anem ara al manteniment del nostre cotxe. Ha comprat un cotxe, que tu molt bé acabes de dir, val molts diners comprar un cotxe nou, per tant hem de fer aquest manteniment i aquesta reparació. Quines serien les teves recomanacions?
Bueno, a veure, el tema de que els cotxes nous valen molts diners, jo crec que és una raó per el que ara veiem que s'estan fent molts rentings a particulars, no? S'estan fent, veus un particular que tenia el seu cotxe i ara s'ha fet un renting, o si vols comprar un cotxe amb una tecnologia molt nova, jo també me faria un renting, no? Un vehicle elèctric, jo me'l compraria renting, perquè... No voldria que se me fes vell a mi aquest cotxe i si tinc algun problema, pues és la millor opció, encara que no és econòmica tampoc.
Però i amb el manteniment del nostre vehicle, és a dir, cuidar-lo, cotxe... perquè a hores d'ara també pot haver moltes diferències de preu, a l'hora d'anar amb un taller amb un altre, quina seria el...
Bueno, el manteniment, no? Al fin, t'has de ensenyar el manteniment que diu la marca i, bueno, potser avançar-los una mica...
Avançar-los
una mica els manteniments i no hauria d'haver més problema.
Perquè un dia de manteniment, per exemple, una posada a punt d'un cotxe, quan preu pot oscil·lar hores d'ara?
Ui, varia molt, no? Depèn del cotxe, no sé, entre 200, 500...
I això pot donar molta garantia de continuïtat del cotxe, que al final també significa un estalvi.
Sí, clar, a veure, al final és una màquina i tota màquina té un manteniment, tota. Sigui elèctrica, sigui de combustió... I si el cuidem, pues evidentment s'allargarà la vida útil, no? Si tens un cotxe i mai li fas res, pues el dia que comencen a sortir, aquell cotxe morirà.
Molt bé, Joel, acabo ja amb el millor mecànic d'Espanya. Me dius que hores d'ara l'activitat va bé?
Sí,
que hi ha molts cotxes que entren.
La veritat és que sí.
Tens molta feina, no?
Sí, la veritat és que no puc parar, no puc parar.
I el futur com el visualitzes? Amb el cotxe elèctric 100% i millorat?
No. Jo el futur, ja ho vaig dir, el cotxe elèctric ha vingut per quedar-se, però hi haurà més tecnologies al mercat. No se quedarà només el vehicle elèctric, perquè no tothom pot tindre un cotxe elèctric, o no tothom podrem tindre cotxe, i se li ha de dir a la gent, o vindran més tecnologies com els combustibles sintètics, l'hidrogen, que ara està molt avançat, i hi haurà un popurri, no? Ara tenim elèctric, tenim gasolina, tenim dièsel, tenim híbrids, i d'aquí uns anys encara pues, tindrem més popurri encara.
Joel Becerra, des d'aquest taller mecànic aquí al barri del Secà de Sant Pere, moltes gràcies per estar darrere en Cope Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a Joel, que ha fet ara un parèntesi amb la seva feina d'aquest taller, que com ens ha reconegut, doncs, va amb una activitat molt plena a causa de l'entrada de vehicles i que ens ha ficat una mica des del seu posicionament en l'estat actual de la reparació dels tallers mecànics i també des del seu punt de vista del sector de l'automoció. José Miguel.
Sí, gràcies. És cert, no és el primer expert que ens diu que ara el que recomana ara, si haguessis de comprar un cotxe, seria un cotxe híbrid o benzina, en aquest cas. Seria el que, suposo, és una qüestió de qualitat-preu ara mateix. És cert que comprar un vehicle elèctric ara suposa una despesa força important. Moltíssimes gràcies, Sergi, que tinguis un bon dia. Bé, què tal? De seguida parlarem d'una qüestió abans de parlar amb l'Enriqueta del Plan 1-2-3, que ja la tenim aquí preparada. Hola, Enriqueta, com estàs?
Hola,
Cruz. Hola, déjame que diga una cosa primero, és que de seguida ara parlarem del Plan 1-2-3 i després parlarem d'un d'aquests informes, d'aquest estudi que ens deixa preocupats, i és el baix nivell de comprensió lectora que hi ha a Espanya en general, Catalunya en particular, eh? Ja sabeu que els estudiants, si no tenen una comprensió lectora correcta, això els afecta a la resta dels quès, a totes les matèries. En parlarem de seguida d'aquestes xifres, i ara sí, parlem del plan 1, 2, 3, Enriqueta. Si és que hay que perder peso, hay que ganar salut. I el plan 1, 2, 3 juega un papel eficaz y natural, sin pasar hambre. ¿Cómo lo vamos a hacer, Enriqueta?
Pues lo vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3, porque él te permite adelgazar rápido, te permite adelgazar con seguridad, porque es apto para todos. El plan es sin gluten, sin azúcar. Lo pueden hacer personas veganas, diabéticas y también hipertensos. Vamos a conseguir perder peso, ganar salud y regular esos niveles.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3 es natural a base de plantas, minerales, vitaminas, tiene registro sanitario, evidentemente, y código farmacéutico, ¿eh? Oye, no son batidos. Sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar ya de 4 a 7 kilos. Mira, la primera semana vamos a limpiar.
Sí, vamos a hacer una limpieza para deshincharnos, para evitar la retención de líquidos, para combatir el estreñimiento. Y en esta semana perdemos más de 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen. Y tomaremos los sobres sabor piña.
La segunda semana vamos a renovar y drenar.
Cuidamos la flora. Vamos a conseguir que desaparezcan los michelines, vamos a regular el metabolismo, vamos a asimilar mejor las vitaminas y minerales y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana vamos a rematar con las cápsulas captagrasas.
Fantásticas.
Y tanto.
Nos atrapan la grasa, eliminamos la grasa, seguimos perdiendo peso y en total han pasado 3 semanas y el resultado es en la báscula de 4 a 7 kilos menos. Si quieres tu plan 1, 2, 3, ¿qué has de hacer? Pues llamarme, el teléfono, que es fácil, ¿eh? 650-51-52-53, llamas, te informas y si lo quieres lo puedes tener en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Con el plan vas a conseguir tus objetivos rapidísimamente y saludablemente. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Además del peso saludable, con el plan 1-2-3, ya sabéis, además es económico, es muy económico, ya lo verás. Sí. 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y Enriqueta, oye, Enriqueta, es que hay una cosa que me encanta. Yo lo siento, hoy es viernes y estoy toda la semana muy pesado con el tema del masajeador de rolones y el gel reductor. Y si lo añadimos hoy también.
Pues lo vamos a añadir, porque es que los oyentes de Gope que se te merecen lo mejor, ¿no? Tener el mejor plan de pérdida de peso y tener este gel, que decimos 2x1 porque lleva el rolón incorporado para hacer un buen masaje que penetre bien el gel y que podamos reducir centímetros pues en esa barriguita, en esas piernas, en esas caderas, donde tengamos el volumen, donde tengamos la celulitis para destruirla. Gratis con el plan 1, 2, 3. Y es que solamente hay que llamar al teléfono 650-51-52-53. Por fin vas a deshincharte, por fin vas a reducir la barriguita, por fin vas a lucir este verano un tipazo porque te lo mereces y porque lo puedes conseguir de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas y una bajada extraordinaria de volumen que tanto nos molesta a nosotras y a vosotros, los hombres, el volumen fuera, no lo queremos.
No, para nada, 650-51-52-53 y ya sabes esta oferta de Cope Catalunya, llévate gratis con el plan 1, 2, 3, el gel reductor caliente con masajeador de rolones con el plan 1, 2, 3. 650-51-52-53, vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, así que, bueno, yo repito el teléfono, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderos sin compromiso. 650-51-52-53, ¿cómo era esa frase que me dijiste ayer? ¿Vamos a conseguirlo? No, ¿cómo es? ¿Sí se puede? No, ¿cómo era? No me acuerdo. Tú tampoco. Bueno, que sí, que se puede conseguir.
Es que lo vamos a conseguir.
Lo vamos a conseguir.
Es fácil, es seguro y lo tienes, bueno, y es económico. Y en tu domicilio no tienes que desplazarte, lo tienes en casa.
Pues un besazo muy grande, Enriqueta, bon cap de setmana.
Otro para ti, bon cap de setmana.
Gràcies. Doncs de seguida tocarem un tema delicat i preocupant. Aquest és preocupant. Quan parlem d'educació, possiblement aquest seria la madre de tots els problemes. Parlem de la pedra angular de molts dels problemes a l'hora d'estudiar i entendre la comprensió lectora. I les xifres de comprensió lectora d'aquest país no són gaire bones. De seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué. Hasta enloquecer.
A Espanya està a la cua, estem a la cua del nivell de comprensió lectora. Estem molt per sota de la mínima, de la mitjana, més que de la mínima, no, de la mitjana, d'europea a l'hora de comprensió lectora. Però, clar, això afecta directament a tots els estudis, a totes les matèries, a totes les formes de pensar. En aquest cas, és un problema educatiu important. Però per què? Per què passa això? Per què estem en aquesta situació? No érem dels primers, però tampoc estàvem tan a baix. I un cop detectat, què es pot fer? Parlem amb el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Ramon Novella. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí, encantat de tornar a parlar amb tu, Ramon.
A vosaltres.
Bé, escolta'm, aquestes xifres no són gaire bones. Per què passa això?
Sí, tens tota la raó. No són gaire bones, sobretot pel que suposa la capacitat de comprensió lectora aplicada a altres àmbits d'estudi i sobretot d'aplicació a la vida futura, no? A rebre la informació. El motiu del per què passa això, bueno, hi ha un motiu que està... Això és un estudi que es fa post-confinament i, per tant, no hi ha dubte que la baixada que hem tingut en aquest últim període es deu especialment al tema del confinament. Mm. Els nostres infants no van llegir durant el confinament i van perdre, sobretot, el que era l'hàbit de lectura. I després també hi ha un altre factor molt associat a tot això, que és el canvi del que seria el llibre de lectura pel que és la pantalla respecte als diferents usos que pot tenir. Els jocs i altres tipus d'aplicacions.
O sigui, és una qüestió que ve també arrelada a la pandèmia, però tant de mal pot fer aquests mesos d'aturada?
Pues segons els resultats s'ha fet mal, perquè és cert, no? Va ser un període relativament curt, però sí que és cert que l'impacte que ha tingut aquest període amb els alumnes ha estat bastant catastròfic en quant a baixada de comprensió lectora. I això és la realitat, és a dir, hem de ser molt conscients de que sí, de que el confinament ha produït aquesta baixada d'aquesta capacitat de comprensió lectora.
Quina és la solució? Quines passes s'han de donar?
Pues el primer pas és ser molt conscients d'això que estem dient, de que la capacitat de comprensió lectora és fonamental no només en una etapa determinada, sinó que al llarg de tota la vida. I per tant, que els nostres nanos adquireixin una bona capacitat de comprensió lectora és fonamental pel seu present, sí, pel seu ritme acadèmic, pel seu aprenentatge i sobretot de cara al seu futur. En el moment en el que tinguem clar això, prioritzarem el que seria la necessitat de poder llegir. Si no veiem això, doncs seguirem la dinàmica que estem fent actualment i els nanos aniran fent altres coses, menys llegir. Com ho podem afrontar tot això? La clau de tot això passa perquè els nanos adquireixin el que és l'hàbit de lectura. Si no hi ha un hàbit de lectura, és impossible el poder acabar tenint una bona capacitat de comprensió lectora. És a dir, és molt senzill. O un llegeix habitualment...
Sí, però s'ha d'estimular. No és tan fàcil, a vegades, fer un nano llegir coses.
Bueno, estimular no és fàcil. Aquí hi ha un paper molt important, clar, que és el paper dels pares. Com sempre, els pares hem de donar exemple coherent de que si li demanem al nostre fill que ha de llegir cada X temps, cada dia, cada nit o al moment en què considerem oportú, nosaltres hem de ser els primers que hem de donar l'exemple. Si no hi ha això, és impossible que el nano acabi tenint aquest hàbit de lectura. També hi ha una altra necessitat, que és veure cadascun dels nens, possiblement quina sigui la lectura que s'adapti més als seus gustos, a les seves preferències, i per tant també hem de tenir aquesta capacitat de poder triar, de poder buscar allò que quadri més amb les seves expectatives o amb les seves preferències o allò que els agradi. I a partir d'aquí, és com sempre, l'adquisició de qualsevol hàbit requereix repetició, requereix constància, requereix supervisió per part dels pares, insistència en que això... Sí que és cert que a vegades, quan els pares forcen i matxacen respecte a la necessitat d'adquirir aquest hàbit de lectura, a vegades es pot provocar l'efecte contrari, que és el que no desitgem.
Doncs senyor Ramon Novella, psicopedagog de la Universitat Abat Oliba-Seu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
No, gràcies a vosaltres i molts ànims.
Sí, sí, ja ho pots dir. M'agrada això de molts ànims perquè, clar, és que tenim una feinaza per davant. Suposo que els pares tenim molt a dir davant de tot això i davant d'estimular els fills, sempre i quan tenir que no pressionar per no provocar l'efecte contrari. És que és una feinaza, que vols que et digui. No és gaire fàcil la situació. Però alguna cosa s'ha de fer, perquè abans no passava i ara sí. En fi... suposo que es dona per molt més que aquests 4 o 5 minuts de conversa que hem tingut amb el Ramon, eh? Va, de seguida parlarem amb el David Boceler, amb el Daniel Boceler, perdó, de Barcelona Ets Tu, candidat a l'alcaldia de Barcelona, sobre un d'aquests temes angulars i capdals que preocupen a tots els ciutadans, no només de Barcelona, sinó d'arreu. I és la seguretat. Barcelona darrerament ha estat molt discutida per això, per qüestions de seguretat, si era unes xifres reals o era percepció. Parlarem amb ell. Insisteixo, ja sou que Daniel Boceler és candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona Ets Tu. I després parlarem d'una dona que porta 5 anys a la presó a Oman. Marc Puerto, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Com és aquesta situació?
És una situació complicada, però ara esperançadora també. Després concretarem.
De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, en El calor de la noche, ganadora de 5 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Y
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una de les qüestions que ha estat sempre sobre pell des de fa ja uns quants temps, uns quants dies, uns quants mesos, fins i tot uns quants anys, és la seguretat a Barcelona, l'empitjorament de la situació de seguretat a la ciutat de Barcelona. Parlem amb el senyor Daniel Boceler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona, ets tu, per parlar de seguretat en aquest cas, no? Un dels punts claus de tot això. Daniel, bon dia, benvingut.
Bon dia, Cruz.
Com estàs? Tot bé?
Bueno, la veritat és que sí, estàs tocant, òbviament, la primera problemàtica que assenyalen els barcelonins. És evident que Barcelona té un gravíssim problema de seguretat. No ho dic jo, ho diu a les dades. L'any passat vam quasi arribar al llindar dels 180.000 actes delictius a la ciutat de Barcelona. Recordo l'any 2019, que va ser l'any estrella, on es van batre tots els rècords de tots els registres d'activitat delictiva, que han sigut més de 200.000 actes delictius. Tenim un gravíssim problema de seguretat. I no m'agrada escoltar determinats polítics que intenten blanquejar, dir que és una sensació, quan això és una realitat, un drama que estem vivint els barcelonins.
Clar, la gran pregunta seria, al principi, el per què. Per què tenim un problema de seguretat a Barcelona?
Bueno, la resposta és molt clara. Aquí s'ha instal·lat un bonisme generalitzat. Hem enviat un missatge especialment a la Unió Europea, on aquí hi ha facilitat per tot, per ocupar habitatges. Saben de la nostra manca d'efectius policials, de la nostra manca, anem a dir, jo diria d'autoritat dels nostres cossos policials, i això ha fet que avui a Barcelona s'hagin instal·lat les bandes de crim organitzat més potents possiblement del sud d'Europa. Cal reformular, òbviament, tot el nostre pla de seguretat, aquesta taula de seguretat hi ha de reformular-la, i aplicar uns nous criteris basats en la tolerància zero, en la contundència total, i declarar la guerra, òbviament, aquest tsunami delinqüencial que tenim a la ciutat de Barcelona.
Clar, això afecta, no? Afecta directament no només ja la imatge, clarament, de Barcelona, sinó afecta els seus ciutadans i els seus comerciants, en aquest cas, no?
Bueno, això ha tingut un impacte directe, òbviament, amb tot el que és el turisme de qualitat, que ja li dic que ha deixat de vindre a la ciutat de Barcelona. Hi ha molta gent que no té Barcelona de dia, però sobretot de nit, com una ciutat segura. Però això també li passa als nostres avis, no?, que es guien per la llum del sol, que depenent ja que si marxa el sol, doncs ja se van cap a casa per por a que els pugui passar qualsevol cosa. Però també ha passat amb tot, anem a dir, amb tota la població de l'àrea metropolitana de la ciutat, que gairebé ha deixat de vindre a Barcelona, precisament per aquest drama que tenim de seguretat. És evident que l'impacte, no tan sols social, sinó econòmic, és de primera magnitud, i hem de corregir, òbviament, aquest, jo li diria, aquest desequilibri terrible que tenim ara mateix a la ciutat de Barcelona.
Barcelona, ets tu, que mesures proposa en cas de que pugui fer-les en aquestes eleccions, si arriba a l'alcaldia de Barcelona?
Miri, nosaltres plantegem un nou model de seguretat amb una nova guàrdia urbana, que li diem metropolitana, amb competències integrals des del litoral fins a Montjuïc. Plantegem una guàrdia urbana amb 4.500 agents més, que estiguin dotats, òbviament, de tàssers, de càmeres, és a dir, que tinguin recursos, i una policia, òbviament, que tingui el gran recolzament, d'acord, per part de l'administració. Hem d'empoderar de nou a la nostra policia per fer front, ja li dic, a tota aquesta delinqüència. I sobretot basat en un model de contundència total i d'assetjament al delinqüent. Jo li puc assegurar que a partir del 28 de maig, si els ciutadans de Barcelona ens donen la confiança, veuran una nova Barcelona des del punt de vista de la seguretat. Nosaltres entenem que de dia i de nit els nostres veïnes i veïns podran deambular amb tota normalitat. Serà impensable que a Barcelona li pugui passar res a qualsevol persona, com ha passat tota la vida, Hem de recuperar, jo li dic, el retorn a la normalitat, sí. D'acord? I amb aquesta transició el que despleguem és un plantejament policial mai vist en democràcia.
Doncs senyor Daniel Boseler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona ETSU, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, a vosaltres, molt bon dia, vagi molt bé.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nada volverá a ser como antes.
Una qüestió de la simple polèmica debat de la seguretat a Barcelona, en aquest cas a la capital de Catalunya. Parlem ara de la Fàtima Reyes. Qui és la Fàtima Reyes? La Fàtima Reyes és una jove de l'Hospitalet de Llobregat que porta 5 anys en una presó d'Oman, als Emirats Àrabs. A la Fàtima, la policia li va trobar a l'habitació del seu hotel droga i va ser condemnada a cadena perpètua. Tal qual, eh? Marc Puerto, l'advocada de la Fàtima, t'ha comentat que tot el procés, a més, està envoltat de moltes irregularitats, no?
Doncs sí, la història de la Fàtima ens ha deixat bocabadats a tots els que l'hem escoltat. Els delictes relacionats amb drogues a Oman estan estrictament penats i la Fàtima vivia a l'Hospitalet i el divorci dels seus pares i aquesta desestructuració familiar van fer que es veiés abocada o captada per una sèrie de persones que no li convenien per fer un viatge a Oman que va començar i va acabar així.
Ella, quan viatja d'Espanya a Oman, no transporta cap paquet, no transporta absolutament cap droga. Ella arriba a Oman i la idea era doncs retornar cap a Espanya amb un paquet que contenia 7 quilos de morfina. Cop arriba a l'hotel, ella es penedeix i ho sabem perquè hi ha molts missatges a la causa on ella comunica el seu contacte aquí a l'Hospitalet que no farà aquesta operació, que es penedeix totalment. I finalment aquest contacte la convenç perquè sigui ell el qui agafi aquesta bossa i retorni a Espanya amb això i per tant li envia una fotografia amb un bitllet d'avió d'aquella mateixa nit on ell suposadament arribaria i es faria càrrec d'allò. Finalment ella, malauradament, accedeix i es queda dintre de l'habitació amb aquella motxilla dintre de l'armari.
És curiós això, perquè, clar, però parlem d'una cosa, estem parlant d'Oman, no oblidem això, eh? Uh-huh. Parlem d'irregularitats de justícia i Oman, estem parlant, i em permeteu i disculpeu que ningú s'ofengui, estem parlant d'una qüestió que sí que el dones per feta.
Aquest estiu ja farà 5 anys que està allà i la seva advocada, Mònica Santiago, del despatx Bussolera Advocats, ens explicava així aquestes irregularitats i aquestes dificultats amb les que s'ha trobat.
Quan jo arribo al cas, quan el despatx arriba al cas, quan el despatx Bussolera es posiciona com a advocat, la via jurídica està totalment esgotada. No hi ha cap possibilitat de que sigui cap acció judicial de cap mena per poder revertir aquesta situació. A Oman hi ha dues instàncies, primera instància i segona, i quan jo arribo, a diferència del que s'havia publicat en premsa en aquell moment, del que manifestava l'advocat designat fins a aquell moment, doncs la condemna no era ni de 8 anys ni de 25, era de cadena perpètua. Recentment, fa aproximadament uns 3 mesos, hi ha hagut un canvi legislatiu de manera que els condemnats a cadena perpètua ara és possible que puguin presentar un recurs de revisió i es poden revisar aquestes sentències.
No li ha sortit bé tot això, pobre. En tot cas, hi ha els motius, però ja sabem que jugar amb certes coses a certs països tens un problemazo importantíssim.
A més, tot aquest procés ha portat també a la Fàtima al límit psicològicament, demanant fins i tot, en un moment donat, l'execució.
El seu estat psicològic doncs fluctua moltíssim. Hem passat moments molt esperançats amb la idea de que podia ser indultada. Hem passat altres moments molt dolents. Fa 2 mesos va tenir una sèrie de pensaments que li rondaven pel cap de demanar l'execució de la seva vida, perquè això a Oman es pot fer, el pres pot demanar l'execució amb el benefici de la família, i aquesta idea li va començar a rondar pel cap i allà vam córrer tots perquè això no passés i finalment doncs va desistir d'aquesta possibilitat i bé, el seu estat psicològic doncs així.
Normal que estigui destrossada en aquest cas, eh?
Ara sembla ser que estan una mica esperançats i veuen probable que pugui tornar, no, a Espanya en uns mesos, al desembre, i clar, estan a l'espera doncs d'aquest acord bilateral, a veure si és així.
Bé, doncs tant de bon, seria positiu per ella en aquest cas, i això ens deixa un exemple que clarament quan jugues amb aquestes coses a països com Oman, doncs et pots trobar en un problema realment seriós. I habitualment ja pots suposar un problema seriós, però no és el mateix, i això ho sabem, aquí a Espanya, que si vas a Oman o a països similars. Marc Puerto, escolta'm, moltes gràcies.
Gràcies.
Però abans de tot això, aquest cap de setmana, entre les 6, a partir de les 6 del matí fins a 8:45, tenim els matins del cap de setmana Cope Catalunya i Andorra amb la Marc Puerto, que tindrem aquest cap de setmana, Marc.
Doncs aquest cap de setmana parlarem de que s'acaba l'Automobile de Barcelona, la
sí,
fira.
Avui estem parlant
acaba,
sí.
Acaba diumenge, avui sí. També estem parlant sobre això. I parlarem també, entre moltes altres coses, de si l'olor del sabó influeix en que et piquin més o menys els mosquits aquest estiu.
Ei!
Ara comença la calor.
Com a molt, això.
Veurem si és així o no.
Hi ha un gran què al voltant de les olors, les maneres i la influència que tenen totes aquestes olors i maneres perquè sí. Els mosquits et piquin.
Clar, hi ha persones que atrauen més que d'altres.
Ara,
i veurem si això
ara
és una de les coses
perquè,
que...
Entenc, perquè els mosquits se'n piquen tant.
Clar, serà per això.
Home,
l'olor a fresa.
L'olor a fresa. Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon cap de setmana. A partir de les 6, ja demà, els matins de Cope Catalunya i Andorra. Matins del cap de setmana, Cope Catalunya i Andorra. Bé, arribem a la 1 i ara tanquem arrere, obrim migdia, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.